Ara sí, ara ja estem, en l'aire. Marc, què tal, com estàs avui?
Bé, relaxat.
Bé, relaxat perquè has començat a fer classes de dibuix, ja, tio.
No, bueno, ja fa temps que les estic fent, eh? És que, de veritat, o sigui, no saps quina traça tinc amb el canell, eh?
Vius molt bé des que estàs a RSS, que treballes en un horari americà, i els matins són per tu.
Bueno, a veure, però les tardes no, eh?
Val.
Clar, sí, pros i cons.
M'havia de posar una miqueta més cap aquí, que si no, no quedo guapo a la càmera. Ferran, com estàs?
Molt bé, tu. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Encara no saps a qui vens, segurament, eh? Però...
No, però bueno, com a l'ambient està molt xulo i el lloc també, vull dir, sigui el que sigui, serà divertit.
Sempre et lio per coses, eh? És
una... No passa res. Mira que ha costat una mica perquè sempre estem amunt i avall, però bueno, hem pogut aconseguir al final.
Sí, no, i de fet, anava a dir, crec que de totes les persones que conec, tu ets una de les persones més accessibles que hi ha. I,
sí?
I mira, sí, bueno, jo crec que podria escriure un llibre sobre la gent que no s'ho mereix, el poc accessible que és, i gent que té el teu palmarès, el accessible que ets, eh? Vull dir, però bueno. Jo, si us sembla, passo a fer la presentació del nostre convidat d'avui, perquè és que estic com certament, no nerviós, però és allò de dir, hòstia, és que clar, connecta fa tant de temps, sí. Tinc tantes coses per explicar que em costa molt condensar-ho en una intro.
Bueno, el que vagi sorgint, no?
El que vagi sorgint, anem a fer així. Bueno, parròquia Foca Terrestre... Avui tenim un convidat molt especial, sempre comencem així, però avui és més veritat que mai, perquè jo vaig veure el Ferran pels vols de l'any 94 o 95 al Palau Blaugrana en un partit de bàsquet. No em preguntis contra qui, perquè sí. Segurament aquesta franquícia ha canviat de nom 25 cops. Eh? El meu tiet David em va portar a veure un partit al Palau Blaugrana i jo sempre li agrairé dues coses al meu tiet David del bàsquet. Més de la vida, però del bàsquet dues. Una, que em portés aquell partit i em fes venir ganes de jugar a bàsquet. Dos, que no m'hi portés mai més, perquè jo... Quan vaig començar a jugar a bàsquet, un dia vaig perdre un partit per 100 punts i vaig dir, quin esport més idiota que pots permetre aquest nivell de pallisses. I vaig dir, no vull saber mai més res del bàsquet. Bueno, tu vas anar, les nostres vides van divergir, tu te'n vas anar a guanyar títols a tort i a dret, amb el Barça, amb la Penya, Panathinaikos, amb la nostra estimadíssima Roja, també. I jo vaig tornar a l'escola Farigola del Clot. Vull dir, a partir d'aquí, next thing you know, 30 anys més tard ens trobem a Startup Grind,
sí, sí.
Perquè em van dir... Jo volia entrevistar un dels fundadors de Lanzame. El Toni em va dir, crec que hi ha algú més interessant a Lanzame que hauries de conèixer. Va presentar el Ferran. I a partir d'allà, doncs, hòstia, ja fa 10 anys que ens coneixem, hem traçat una bona amistat. I, hòstia, malgrat el palmarès que té, que tu has estat involucrat a nivell esportiu... No en parlarem perquè jo crec que ja sap tothom la teva carrera, eh? Però involucrat a nivell de negocis, amb banca privada, amb inversions en startups, fundant startups, fent d'inversor, escriptor de llibres, coach, mentor, etcètera, etcètera. Una trajectòria molt dilatada, no només en els esports, sinó que també en els negocis. I crec que un dels temes que hauríem de parlar és què passa després de l'esport, no? Bueno, dir que té un cap privilegiat per ser esportista no es diu gaire cosa, perquè malauradament els esportistes no solen brillar per això, però jo dono fe que el seu cap va a 10.000 revolucions i a sobre sol fer bones prediccions, la qual cosa el fa ser bon inversor. Cap al final de la seva carrera, una lesió de genoll el va forçar a no poder saltar i va haver de fer un dels seus últims tirs mantenint sempre els peus a terra. I potser li ve d'allà el fet que sigui una persona que, malgrat haver-ho guanyat tot en els esports i també en els negocis, segueix apuntant alt, tirant a guanyar, competint com el que més, però sempre, sempre amb els dos peus a terra. Benvingut,
Ferran. Ostres, vaya presentació, tu, que xula. Gràcies, home.
T'havia de tornar el favor, el Ferran va escriure el pròleg del meu llibre.
Ah, sí, no sé tant, si... i tant.
Li vaig demanar a Silicon Valley que ho fes, un viatge.
Gran llibre.
Bueno, no sé per on començar. Jo et preguntaria, perquè al final el tema dels esports... Fem una maqueta d'intro per la gent que... La gent jo suposo que ja et coneix, eh? Però, clar, amb el Marc comentàvem, el tema dels esportistes tenen una vida molt limitada, que saben que als 30 anys, hòstia, s'han de plantejar moltes coses. Alguns esports duren més, esports que pots jugar cansat com el golf duren més, però, cony, el bàsquet, el futbol, als 30 anys, ara comença a allargar fins als 40, no? Però tu això ja ho tenies molt clar, que volies fer coses després.
Jo, hòstia, la veritat és que quan... De fet, quan vaig començar a jugar, tampoc em vés pensat mai que podria arribar on vaig arribar, no? Però tot ha anat tan ràpid, perquè al final dius, hòstia, com he tingut temps de fer tantes coses? I llavors, és veritat que la carrera de l'esportista, mentre estàs competint, estàs en una espècie de bombolla, però et sembla que, bueno, estàs com aïllat de tot, no? Perquè només entrenes, jugues, viatges, competeixes, ets famós, tot és collonut. I mentre estàs allà dintre, penses moltes vegades, hòstia, tio, això és duríssim, em fot mal tot, avui no em vull aixecar, avui... però tens que fer-ho, no? I segueixes. I de cop i volta, un dia, Pues en el meu cas, amb una lesió, justament jugant amb la selecció catalana,
no,
on jo era el capità, a més amb el Gasols, que eren molt joves, i el Navarro i tots aquests, hòstia, em trenco el genoll allà i l'endemà passo d'estar tot el dia pensant en el proper entrenament i tal, a tenir temps, no? A tenir temps lliure. Llavors va ser com un sotrac, però sí que és veritat que com m'havia anat formant mentre jugava i ja m'havia planificat bé com a hobby, però de manera eficient també en les inversions i tot, doncs aquest canvi no va ser tan brusc com altres esportistes, però és que mentalment no es preparen i de cop i volta, hosti, pensen que tothom els anirà darrere a oferir coses, veuen que no, i molts cauen amb depressions, no? Ara, una cosa que està molt de moda, que ara ja es comença a explicar, abans no s'explicava, no? I hi havia molts casos, doncs, de jugadors que s'havien arruïnat o havien acabat fatal.
Bueno, de fet, tens un punt molt bo sobre això, però ara que parles del tema de salut mental, no és un tema en el que anàvem a entrar, però està bé, gent famosa com l'Iniesta, Bojan Krkić, així que, de cop i volta, han començat a explicar aquest tipus de coses. Al bàsquet també hi ha hagut un parell de casos, sí, no? Bueno, suposo que era pressió d'entorn i també un tema cultural, no? És amb un entorn que és tan competitiu, tan testosterònic, no? Es percebia com algú dolent mostrar aquesta fragilitat?
Clar, bueno, no és que és que ni t'ho plantejaves mostrar-ho. Vale. Tothom teníem els altibaixos, era selecció pura, selecció natural. Uh-huh. O sigui, el que s'enfonsava, fora. O sigui, era selecció natural. Al final ets fluix mentalment. Havia molts jugadors que no han arribat sent boníssims per aquests problemes, no? El que passa és que primer ni s'explicaven, si ho explicaven et deien això, que eren tous mentalment i fora, no servien, i era el que havia en aquell moment. No rebies cap tipus d'ajuda ni res. En el meu cas, com tots, hem passat moments altibaixos, però bueno, jo era molt fort mentalment i llavors vaig poder superar absolutament totes les adversitats, perquè potser també pel meu caràcter optimista veia les coses sempre intentant buscar-li el punt bo, inclús quan tenia alguna lesió molt greu, doncs dic, hòstia, doncs ara tinc que estar 6 mesos sense competir, doncs vaig a fer coses que no puc fer durant els entrenaments normals, doncs potser anar molt més al gimnàs, fer peses o fer més formació, el que sigui, no? Sempre buscar la part positiva.
De fet, vas aprendre a programar, també.
Sí, sí, sí. Jo anava a classes amb unes acadèmies que es deien Logic Control, que ja no existeixen. En aquella època doncs, existien, quan va haver-hi el boom dels ordinadors i tot això, i sempre em va interessar molt la programació i el que deien és arquitectura d'ordinadors. Per mi era com un mecano. O sigui, muntar ordinadors, plaques madre, començar a comprar xips, com ampliar-los, targetes de sintetitzadors de veu, tot això. Gadgets, uns gadgets... Explico una cosa molt divertida, que la vaig explicar fa poc, la gent es fixava a riure. Jo vaig a Tòquio, vaig comprar una orella de silicona, orellot, sí. Així de silicona, que s'enganxava a l'ordinador, el connectaves al micròfon, portava un software de reconeixement de veu. I quan els meus fills eren molt petits, en aquella època, parlo dels anys, imagina't, finals dels 90 i així, en l'ordinador jo li deia, obre't, posa'm aquest arxiu, el Word Perfect, que no existia encara el Word, no? El Word Perfect. Li deia, imprimeix. Hòstia, a l'ordinador la gent deia, hòstia, t'escolta i et fa cas. I eren instruccions molt bàsiques. I era per flipar. I era això a finals dels 90.
I a Siri només serveix per posar comptadors de 10 minuts per que estàs bullint els espaguetis, saps? Llavors, Marc, tu tenies una pregunta al respecte d'això. Lo de la pressió de...
Val,
és que m'ha fet abans, problema de fer prèvia, que després, hòstia, ja ho hem dit, no, tio.
Ah, no, és que ho he comentat abans, però és que sempre...
No fem mai prèvia.
No, perquè és una cosa que sempre m'ha encuriosit molt, o sigui, perquè... a veure, evidentment, una persona normal i un esportista d'èlit, evidentment, hi ha una diferència molt gran en els seus arcs vitals, però una de les coses que a mi em sorprèn és que, com... Tu, quan et planteixes la vida, quan dic tu una persona normal, com la resta de mortals... tens aquesta sensació de progrés com molt lineal, no?
Correcte,
és a dir, tu dius, no, mira, jo començo aquí, no? I a poc jo sé pues, que a mesura que em vagi fent gran, pues, la meva vida com anirà com creixent en lo personal, en lo professional, en lo emocional, no? I jo m'imagino un futur en el que, jo què sé, tindré 65 anys i tindré, pues, no sé, la parella, el gos, la casa, el iate i el jet privat, vale? Llavors...
Gent normal, eh? Poca gent normal no, has conegut.
Ja m'entens, però vull dir com que la... que el progrés es projecta d'aquesta forma lineal. Però, clar, en canvi, quan miro aquesta curva en un esportista d'èlit, la veig molt diferent, no? Perquè no sé fins a quin punt ets conscient o no ets conscient, i ara parlo per les protestes d'elit, quan tens aquests 25, 30 anys, no? Que possiblement ara mateix estàs en el punt més alt que mai estaràs a la teva vida, no? Llavors, clar, saber gestionar això emocionalment, de dir, no, escolta, és que jo no tinc una vida, sinó en realitat en tinc dos.
O sigui, correcte, sí.
La que tu explicaves de ara em porten aquí, em porten allà, que si les festes, que si vius en una bombolla, però clar, quan explota aquesta bombolla dius, vale, ara començo de zero. Llavors, clar, la pregunta és, com, primer, si n'ets conscient. Que aquesta és, jo crec que és la primera pregunta, perquè igual hi ha gent que viu en aquesta espècie de bombolla i no n'és conscient. Va, això serà sempre, anirà cap amunt sempre, no? Però no, realment hi ha com una, entre cometes, crisi sí. que un ha de saber gestionar. I llavors, per això preguntava, no? Si quan estàs dins n'ets conscient i l'altre és si la majoria de gent que tu veies tenia aquesta mateixa sensibilitat.
Bueno, quan estàs dins no ets conscient del tot, perquè al final una cosa és no ser, o sigui, ets conscient de que algun dia arribarà, però tu no hi penses perquè prou feina tens en pensar en l'entrenament o el partit de l'endemà, no? I d'estar, sobretot físicament i mentalment, molt preparat, perquè pensa que dintre d'un equip d'èlit ja no només és, o sigui, els minuts que tu juguis o els títols que tu guanyis depèn de com estiguis tu cada dia. O sigui, cada minut te'l sues dia a dia i hora a hora, no? Llavors, estàs superconcentrat en això. És veritat que en el meu cas, com tenia altres inquietuds, que per mi la clau és dir, molt bé, encara que quasi no tingui temps lliure, el poc que et pugui tenir, en vez de no fer res, fer alguna cosa, no? Fer coses que disfrutis i t'agradin. I clar, com jo podia combinar la tecnologia, que és el que més m'agradava, amb la part financera, que era la planificació, de dir, bueno, doncs si jo guanyo 10 i amb 3 puc viure, els altres 7 els inverteixo. Molt bé, això està molt bé, però com ho organitzes, això? Clar, com m'agradava la programació, doncs em programava fulles de càlcul. Com no existien les Excel, utilitzava un programa que es deia Lotus 1, 2, 3 per fer-ho.
Mític, i tant.
Mític. Utilitzava jo. I ara els jugadors, els companys... Bueno, vaig comprar un ordinador Epson de 3 quilos que pesava, que era d'aquests amb pantalla monocroma de color verd, que, clar, arriba l'avió, era un catxarro així. L'obria, semblava una màquina a escriure, obria jo. La pantalla era petita, però el catxarro pesava un colló, no? I començava ja, em feia les meves taules i deia, però què fas? I, clar, mira, si guanyo això, gasto això, guanyo això, gasto... Em feia gràfiques i deia, mira, si segueixo aquest ritme, duro fins a aquest temps, no? Com puc fer perquè això s'allargui? Quin tipus d'inversions puc fer que em generin rentes regulars, no? Doncs coses d'aquestes que per mi no eren ni siquiera eren un esforç, sinó que era com un joc. Inclús m'agradava molt, doncs, fer com uns gràfics, que jo li deia osciladors, no? En moments puntuals de la temporada, que jo deia, hòstia, aquest mes, hosti, no he fotut tants triples, o aquest mes he baixat el rendiment, que m'està passant, no? I analitzava, com si fos trading quasi, i dic, hòstia, és veritat, aquí tenia molèsties, aquí, això, aquest partit, no sé què. I llavors m'adia totes les estadístiques absolutament, o sigui, molt analític tot, no? Quan ara, amb les eines que hi ha, és facilíssim tot això.
Sí, riu-te'n d'Oura Ring, saps? Exacte. Ell ja ho havia...
Ell va inventar el concepte. No, però, és a dir...
Però, bueno, era conscient d'això, però quan tu em plegues de cop, vale, tu no saps el que faràs, en veritat. El que sí saps és que tot el que has après quan has sigut esportista d'èlit et servirà per la vida següent. Què vol dir això? Pues que passi el que passi, si ensopegues, t'aixecaràs. Si et deprimeixes, doncs et passarà la depressió. O sigui, et superaràs a tu mateix. Saps molt bé el que és el joc amb equip. Saps molt bé com tenir l'empatia amb els altres companys, igual que ho tenies amb un equip. I llavors et vas construint una vida, diguéssim, que no tens prevista, i les coses van portant cap a un cantó o cap a un altre. Jo mai hagués pensat que hagués entrat en banca privada, i arrel de que vaig fer unes inversions molt, molt bones, en un moment molt complicat, que va ser quan la punxada de la bombolla tecnològica, hòstia, em va fitxar un banc, que era UBS, un banc suís, i a partir d'allà vaig començar a crear departaments d'esports en entertainment a UBS, al Banc Sabadell. Jo no pensava que entraria al món financer, però va ser en base de la meva experiència personal que vaig anar per aquell camí. I a partir d'aquí ja vaig començar a dir, hòstia, realment què m'agrada? Vaig començar amb el món de les inversions amb startups, el capital risc... Tot va ser una conseqüència, una cosa d'una altra, a poc a poc. I sense deixar d'estudiar, també,
I és que tinc una pregunta molt off-topic, que...
Si és molt off-topic, però...
No, és que sigui molt off-topic. És que No hem tingut mai el convidat perfecte per preguntar-ho. I, de fet, se m'ha ocorregut la pregunta quan has dit que havies comprat l'orella aquella a finals dels 90.
Ah, sí.
Perquè l'Àlex i jo parlem molt de... No, perquè... Veure,
parlem molt, en general, sí.
Sí, en general però... parlem molt, sí. Però, a veure, últimament...
Avui tenim competència.
Saps que tothom diu, no, estem a una bombolla, no estem a una bombolla, mític discurs, no? Però, clar, nosaltres no tenim la sensibilitat d'haver viscut la primera, la .com. I com que ho has mencionat ara, i pel que veig sí que tu vas passar pel camí, no? És a dir, que te la vas menjar amb patates, per dir malament.
Sí, però saps per què? Me la vaig menjar amb patates perquè no tenia el control jo.
Oh,
perquè...
no, però, ojo, no vull dir menjar amb patates en el sentit dolent, vull dir, si ara dic que me la menjaria amb patates igual, eh?
Sí, sí, però...
Perquè simplement perquè estaves allà, exacte. Llavors la pregunta és, veus que hi ha coses que traslladen o no? Perquè ara és molt fàcil que diguem, no, sí, perquè segurament llavors també es feien això, però jo no tinc ni idea del que passava llavors, és a dir, no sé quin era el sentiment que hi havia en el moment i què hi ha diferència ara.
El sentiment que hi havia en aquell moment era que quan es van començar, va començar el boom d'internet i es van començar a muntar empreses que van començar a tenir unes valoracions molt bèsties i la gent en veritat no sabia el que eren aquelles empreses, no ho sabien, l'únic que sabien és que es tenia que invertir a terra o que es tenia que invertir a no sé on.
Hòstia,
llavors tothom allà invertint, però et deien, no, és que això valdrà molt. Però si tu li preguntes a una persona, bueno, i per què valdrà tant? Perquè és el futur. Vale, el futur és el concepte general. Però aquesta empresa en concret, terres o el que vols...
És que les mètriques són visites, eh?
Què?
Tu mires les mètriques, els fundamentals són visites.
Sí, sí, ara, sí, sí. Vull dir,
és, jo... després ingressos per publicitat, va venir després.
Jo el que sempre explico és que quan jo era molt jove, quan tenia 13 anys així o 14, em vaig comprar el Sinclair Spectrum, que era el primer ordinador que va arribar aquí a Espanya. Amb allò vaig començar a programar BASIC. Jo em vaig perdre ja la onada d'internet perquè era molt jove. Va venir després una altra onada... O sigui, si parlem d'onades tecnològiques, disruptives, eh? O sigui, internet, clarament, una disrupció claríssima. Després, una altra disrupció claríssima és quan la gent va començar a sentir parlar dels bitcoins i de la blockchain i de les criptos, que això va començar el 2009, però aquí a Europa va començar a sentir-se parlar en sèrio el 2014 o el 2013, no? I és una altra onada. I ara estem en plena onada, també, de la intel·ligència artificial i de les tecnologies quàntiques també. La diferència quina és? Internet va tardar 30 anys en fer aquesta acceleració tan gran. La IA porta 2 o 3 anys fent una acceleració brutal i cada vegada és exponencial l'acceleració de les tecnologies. Llavors no tens temps a assimilar tot això. Què és el que a mi m'agrada? Anticipar-me el que jo crec que seran les tendències del futur. I com es fa això? Pues analitzant les empreses. No escoltant el que et diu inverteix aquí, inverteix allà. Si tu t'equivoques, que t'equivoquis tu perquè t'has equivocat tu, no perquè s'equivoqui un altre. I sé que és complicat, clar, no tothom té ganes o li agrada.
No, de fet, tenia una pregunta per l'estratègia de diversificació, però abans és que tenia una pregunta relacionada amb el que havíem dit abans, que és que quan has dit el tema aquest de no mostrar com aquesta fragilitat mental, no? Inclús a nivell emocional, perquè doncs, els anys 80-90 eren... Era una altra pasta,
sí,
no?
Sí, era una altra història.
Si no recordo malament, en un documental de Guardiola sortia el... Com es deia l'entrenador aquest mític de l'Atlético de Madrid? El Sabio de Hortaleza.
Aragonés.
Ah, Luis Aragonés, que deia que a la selecció espanyola se'n reien de Guardiola perquè llegia llibres.
Sí. Sí, sí.
Tu vas experimentar mai alguna d'aquestes coses de que s'enriquessin o fer bromes de d'on vas, deja l'ordenador, deja les fricades i fes més coses d'homes i després... Vas demostrar que allò era el correcte amb el tema de les inversions, amb el tema dels negocis?
No, però sí que vaig trobar... No que diguessin... Bueno, els hi causava curiositat...
No tenen friki o alguna cosa.
Quina tonteria... Sí? Bueno, sí, però en aquella època allò de friki, no
t'ho deia.
Jo crec que era més una qüestió de dir, hòstia, què està fent aquest, no? I em van començar a preguntar què és això i per què ho fas i tal. I després van començar, bueno, on puc invertir jo? I què fem? Hòstia, què estàs fent, no? Jo veia companys, bueno, més que companys de vestidor, també, com estava molt proper al Barça, jo veia jugadors del Barça pues que cada any tenien un cotxe diferent.
Clar.
I o un Porsche diferent, i jo els deia, hòstia, tio, joder, que xulo el cotxe, sí. Però per què tens cada any un? No, és que és l'últim model. Clar, tu penses, bueno, guanyen molts diners, sí, guanyen molts diners, però ara tens aixeta oberta, que tu vols algú, compres i ja està.
Sí.
Però un dia obres l'aixeta i ja no surt un euro d'allà, ni una pesseta d'aquella època, no? I llavors què fas? Tu no baixes el nivell de vida perquè t'has acostumat a un estil de vida en el qual el que vols ho compres. I no és que em veiés... No, bueno, poder, ells entre ells deien que sí que era un friqui, jo no ho crec.
També és, esquenes, eh?
També és veritat, no? També és veritat que jo quan viatjava amb la selecció per tot el món, pues, comprava coses que aquí no existien i sempre eren relacionades amb tecnologia. No, pues, per exemple, això, a Japó vaig comprar això, o quan vaig anar a Tòquio als Jocs Olímpics de Seul em vaig comprar un ordinador, hòstia, que no s'havien vist perquè era superpetit, era d'aquests, semblava una PDA de les primeres. O vaig comprar-me el primer Apple Newton. No sabeu el que era l'Apple Newton?
El Marc sí.
Sí.
No, jo no, no tinc idea. Però.
A mi em deien, és que fixa't quina cosa, eh? Tothom em deia, quina tonteria, un ordinador que no té teclat. I dic, però si té un llapis i pots escriure. I diu, ja, però... I llavors jo ho connectava al telèfon i m'enviaven un fax per allà. I sortia la imatge i diu, però quina tonteria, no surt paper. I dic, i per què vull el paper si està la imatge a dintre, no? Diu, home, però necessites algun paper comprovant, clar, alguna cosa, no?
Clar.
I no ho entenien. El mòdem era... O sigui, portava un mòdem incorporat. I tenia una cosa brutal a l'Apple Newton, que era reconeixement d'escriptura, un OCR incorporat. Tu escrivies alguna cosa i et passava text. Clar... L'Apple Newton va ser la bomba, però va sortir massa aviat. No es va entendre en aquell moment aquella tecnologia tan avançada. Per això no va triomfar. Però, com tota la vida, doncs quan han anat sortint tablets, les primeres PDA eren HP. Eren l'hòstia, també, les HP. Tot ha anat evolucionant fins a Apple i el que hi ha ara, els iPhones i tot això, les tablets.
I sense dir noms, òbviament, perquè no mencionem a ningú, però és a dir, hi havia com aquesta consciència col·lectiva o et veies una mica sol amb aquesta idea de l'hormiga i la cigarra, saps?
Bueno, jo més que sol... Bueno, primer, quan vaig fer 18 anys em vaig comprar un R5, no? Bueno, que era turbo, sí, era sí.
El
R5
turbo. Era el bo.
Era bo, però sí. Tothom, molts jugadors havien comprat Mercedes.
Clar.
I després vaig estar amb un Corrado, que també era xulo, però no era un Porsche, era un Corrado. Llavors... Em deia, hòstia, per què no et compres un cotxe millor i tal? Dic, bueno, perquè amb el que estalvio compro terrenys, o compro cases, o compro altres coses.
Jo diria que Volkswagen Corrado, dels cotxes infravalorats dels 90, eh?
Jo crec que sí.
És ara, la meva opinió personal.
Era espectacular, eh?
No perquè s'assembla el teu cognom, però...
No, era un cotxe espectacular.
Era espectacular. L'aleron pujava sol de darrere i no s'havia vist una cosa així. Vull dir, era també un disseny avançat.
No el tens a la mena,
no sé de què esteu parlant. No. Jo, dels cotxes que conec són els que sortien al Sega Rally i en tinc i ja està. Tornant a l'estratègia de diversificació, perquè, clar, i una de les coses que sí que he vist en tu, que no he vist en altra gent, avui en dia ara ja sí que tu veus certs esportistes, no?, gent que s'ha ficat a invertir en el món de les startups, o sigui, potser el mateix Messi, el mateix Piqué, no sé què... Tu vas començar 10 anys abans que aquesta gent. Per què? O sigui, qui et va ficar en la droga d'invertir en startups? Perquè això t'hi fica un amic. I a mi em van ficar a l'Anzame, precisament. Vull dir, allà va començar la meva història invertint. Però qui va ser el que et va mostrar el món aquest de dir, si tu ja tenies inversions en terrenys, tenies inversions en altres propietats que ja et generen un rendiment molt bo, no? Feia falta diversificar també en startups?
Clar, per tenir... perquè a mi em va agradar molt el concepte de també quan tu veies emprenedors que tenien una idea molt bona però eren capaços de portar-la endavant. I quan vaig conèixer la gent de l'Anzame vam dir, ostres, el concepte era molt bo, perquè no era jo inverteixo en un fons que inverteix en empreses, no. És, nosaltres tenim un entorn de molta gent al nostre voltant que confien en les inversions que fem per nosaltres mateixos. I llavors, quan reuníem els quatre socis al principi i decidíem que filtràvem moltes startups i entre tots decidíem que volíem invertir nosaltres a títol personal en un en concret, teníem una pila de gent al voltant que també volien coinvertir amb nosaltres. I és quan vam crear el concepte Pledge Fund, que era l'Anzame Capital, no? Sí. Que al final és més una qüestió de confiança en l'equip, perquè diu, bueno, tu estàs, no és que recomanis una inversió, sinó tu la fas. I llavors, si tu vols seguir la inversió, endavant. I això genera molta confiança, perquè no estàs dient un inverteix aquí que és molt bo, però jo no ho faig. I llavors eren idees molt, molt trencadores que pensàvem ben executades. Com totes les startups, ho sabeu, la majoria no funcionen. Bueno, són quasi apostes pels equips i per les idees que puguin tenir i l'execució que puguin tenir. I algunes d'aquestes sí que van anar superbé.
Bueno, Cantox...
Cantox, Verse...
21 Buttons al principi, Verse...
Verse,
no?
Cantox, Verse, Lingokids...
Lingokids,
que era, hosti, sí, que era sí, Monkey Moon, al principi.
Val.
Lingokids, o... Sí, sí, o Cognicore, que és una... Mira, Cognicore va ser de les primeres empreses d'allà que s'han fet, i era, va néixer... Bueno, la vam invertir el 2015. Està... I la Siduk, que és la Joseph, que és la CEO, que està a Nova York des de fa 10 anys o així. O sigui, és una companyia que va com un coet i ja dotava d'intel·ligència artificial en els chatbots.
Vale, però va ser tu què vas descobrir per alguna cosa al món de les startups i vas dir m'interesso més i contacto gent i acabes a Lanzame, o són Lanzame els que et contacten?
Sí, perquè
a tu?
El salt no és evident.
No és evident, no. Jo, i aquesta part no la sé de la teva història, per això també la pregunto.
No.
M'ha vingut ara, després de 10 anys.
Sí, no. Com va arribar aquí? Jo vaig conèixer a la Leida, a la gent de Lanzame, el Toni, el Jordi, tots aquests, el Ferran també, i em van explicar el que estaven fent. I la veritat és que em va agradar molt perquè
jo... Ells et van contactar tu?
Bueno, sí, però jo quan havia estat en banca... Com jo estava treballant en aquell moment al Banc Sabadell, en aquell moment, jo ja havia vist molts dels clients que tenien curiositat per saber, hòstia, teniu els productes que tenen tots els bancs. Mm. Fondos d'inversió, renta fixa, renta variable, indexats, ETFs, tot això, no? Però per què no teniu res que jo pugui invertir en coses tecnològiques de capital risc? No existia aquest producte. També, i va coincidir que també vaig conèixer la gent de Lanzame i vaig entrar dintre com a soci i sobretot vam descobrir moltes coses. Vam aprendre molt del tema de valoració d'empreses, dels equips. També vam aprendre quines eren les coses negatives que dèiem, les coses positives, i vam entrar així. Això era com una mica portar el barret d'inversor fins que et dones compte que al final, com tota la vida, tu pots invertir amb una idea molt bona i una execució molt bona i un equip molt bo, però entre ells es poden barallar, poden passar mil coses. I és quan dius, hosti, doncs ara que ja tinc el coneixement vaig a ser jo emprenedor. Jo ja sé el que és ser inversor, ara sóc emprenedor. I comprens perfectament la mentalitat dels emprenedors, perquè tu ets un d'ells, i també la dels inversors, perquè tu has sigut inversor abans. Llavors és conèixer les dues bandes.
De fet, clar, havent passat pel món de la inversió, perquè a part de Lanzame has fet inversions a títol personal com a business angel, no sé si també estàs com a LP en algun fons o no, però després has passat a crear empreses també. Vull dir, Global Talent, De Galant, has tingut diverses empreses.
Sí.
I a part després també estàs les empreses que estàs com a conseller, les empreses que estàs com a advisor, les empreses que estàs,
sí,
no sé si, com a freelance, relacions, no? De desenvolupament de negoci, com col·laborant. Tot aquest ecosistema no es fa com molt difícil de mantenir, saber on tens equity i on no?
No, perquè primer...
Tot és tot traquejat.
No, primer, no és Brexit,
sí,
tio.
Clar. No. Però amb el Lotus encara, deus de dir-ho.
Primer que sí, que clar, ho tinc super, super craquejat tot, no?
Val.
Tinc molt controlat. I després que són empreses que sempre busco que qualsevol empresa que inverteixi pugui retroalimentar-se d'alguna altra que ja tingui. O sigui, creo una xarxa, una connexió entre totes les empreses, i si, per exemple, estic amb una empresa de, jo què sé, d'intel·ligència artificial i amb una altra empresa, i sé que aquella empresa d'allà m'alimentarà una altra que estic, a lo millor que fa Token Economics, com Calea Digital, que és una empresa que estic també de soci i d'advisor, doncs jo sé que aquests necessiten IA per alimentar la seva màquina, no?, de crear Token Economics i crear les seves criptos i tot això. Doncs llavors estic de soci a les dues i es retroalimenten. Per exemple, Rental. Què fa Rental? És tokenització, o sigui, és blockchain amb mercats que també conec, que és real estate. Pues connectes el món de la tecnologia amb un entorn, o sigui, amb un món molt tradicional i ja està, i tokenitzes edificis i tal. Com m'entero que existeix això? O sigui, quan començo a parlar amb els fundadors, i jo, com havia també muntat feia temps Global Talent, que era tokenització d'esportistes, i ara avui en dia no es veu la tokenització com fa molts anys. Vull dir, el temps de sortir, el momentum és molt important.
Sí. I moltes vegades... En aquell moment s'associava molt a cripto, molt a scam...
M'ha passat d'anar massa abans, no? Massa aviat. Ara jo veig que com tot s'accelera tant, ja no és el mateix. Igual que quan entres en temes de computació quàntica, que ningú entén, quan em diuen, bo, això sí que és de friquis, a la física quàntica.
Sí.
I jo sempre els dic el mateix. Bueno, pues, mireu les empreses del Nasdaq, que inverteixen en tecnologies quàntiques, i mireu el que valien fa 3 anys i mireu el que valen ara les accions. Vale? I veuràs que han triplicat el valor. Pues, algú està passant allà dintre, no? És com quan, me'n recordo, quan vam estar a Startup Grind, que alguna empresa era ja d'intel·ligència artificial generativa que es movia per allà, i no pensàvem que arribaria a el que està arribant ara tan ràpid. Bueno, pues poder... Sí que era el moment d'anar-ho veient, no? De que alguna cosa molt gran estava passant. I ara, de cop i volta, tothom descobreix les aplicacions que poden tenir. I això és una part mínima, mínima del que veurem en els propers anys.
Sí, de fet, ja em va semblar que quan vas fundar Entanglement, no?, consultora de quàntica, fa... ara diré una baixada d'aigua, no sé si va ser el 16 o el 17, i vaig
sí.
dir...
No ho vaig fundar jo, eh? Ah, sí, val. Sinó, tot va ser que em van venir a veure al banc, al banc on estava en aquell moment...
Sí.
Bueno, l'Alfonso Rubio Manzanares, que és un dels socis fundadors de Entanglement, i em va dir, ostres, Ferran, creus que tindria sentit poder ensenyar al banc un sistema d'encriptació postquàntica que sigui molt més segura que l'encriptació RSA que s'utilitza ara a les targetes de crèdit, a les transferències bancàries i tal? Dic, i tant, que és interessant, però si parlem, a part de que els explotarà el cap en el CTO o en el CEO de l'empresa, et diran, venga usted dentro de 30 años.
A qui li explotarà el cap és la gent que s'hagi apuntat a mirar-nos avui, que digui, oi, que bé, avui parlen de bàsquet, algú que jo entenc, bueno, una sí. puta merda.
No, no, o sigui, sense entrar, exacte, sense entrar com a la tangent de la tangent, però és que a mi aquest tema em sembla molt interessant, i és que, i curiós que s'interessessin llavors, perquè molta gent... com es pregunta amb aquest, això de, no, és que si la, no ho sé, és a dir, si aconseguim estabilitzar la computació quàntica, és a dir, com trencarem l'encriptació de Bitcoin i merda, perquè això serà l'últim dels seus problemes. És a dir, en el moment que trenques això, és a dir, tots els protocols de túnels encriptats, no ho sé, totes les transaccions que es fan online, és molt fàcilment reversible. És a dir, com pensen amb això en els bancs i aquest tipus
d'institucions? Sí, però lo primer és que quan vaig... El que em va sorprendre quan em van venir a veure... va ser que quan vam començar a parlar de superposicions i entrellaçaments, o sigui, coses que jo havia estudiat pel meu compte perquè m'agradava molt la física, i ell em va dir, ostres, i tu com ho saps, això? I dic, bueno, perquè m'agrada i m'interessa.
Obvi.
Diu, tens que dinar, fem un dinar amb físics teòrics brutals, o sigui, de primeríssim nivell mundial, que són socis d'Entanglement, com el José Ignacio Latorre, per exemple, uh-huh. o gent que han fundat Multiverse Computing, que és una empresa brutal...
Basca,
que és la més gran que hi ha ara mateix a Espanya i líder mundial en temes de tecnologies quàntiques, no? I els vaig conèixer ja, i parlant, vam dir, hosti, ells són molt, molt bons en el seu, però el go-to-market, clar, són tios que estan tot el dia investigant. I d'alguna manera vaig dir, hosti, el que jo modestament pugui ajudar a que la gent pugui entendre o pugui entrar a les empreses amb això... Pues sí, és interessant, no? I amb això que tu deies, clar que sí, tot és segons com vegis tu el got mig peu, mig buit. Òbviament, quan hagi un ordinador quàntic, rebentarà absolutament totes les... O sigui, tot el que coneixem ara està mort. O sigui, tot es basa en un sistema d'encriptació de factorització de números. O sigui, és així, un ordinador quàntic ho rebentarà. Què passa? Que d'aquí hagués un ordinador quàntic capaç de fer això, hauran sortit sistemes també de protecció, inclús hauran canviat tot el sistema mundial d'encriptacions, perquè això rebentaria hasta còdics de míssils... O sigui, és una revolució comparable o superior a la de la bomba atòmica, que el que va fer és dividir un món en blocs, els que la tenen i els que no la tenen. Pues això dividirà el món entre els que ho tenen aquesta tecnologia i no la tenen. I la guerra aquesta s'està lliurant entre Xina i Estats Units.
Clar, és que a mi em fa molta gràcia quan escolto com... No, és que l'encriptació de Bitcoin, no? Que trencaran la cadena de blocs, no? I podran desmantelar
tot això. És que
és el menor dels problemes. És com si tens la casa en flames i t'estàs preocupant de que no regala la planta, saps?
Sí. És així, sí. Bueno, veurem cap a on va. Sí que és veritat que és molt, 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 molt complicat que pugui sorgir un hardware, o sigui, ara ho veiem molt complicat, però bueno, els anys, diguéssim, que estaven previstos que hi hagués un ordinador quàntic operatiu, abans es parlava de 50 anys, després de 30, ara ja es parlen de menys de 15 anys. El CIRAC, l'Ignacio CIRAC, que és un, també va ser nominat a Premi Nobel de
Física. És el de la llibre quàntica, veritat?
No, el del llibre quàntic és José Ignacio Latorre.
És la Torre, vale.
Que és una altra eminència. Aquest està treballant a Abu Dhabi, però ha treballat molts anys a Singapur com a diguéssim, el director de la càtedra de física quàntica de la Universitat de Singapur. O sigui, és una eminència mundial. Tota aquesta gent, només pel fet de poder estar amb ells i parlar amb ells, no es paga en preu, això. És el que a mi m'agrada, rodejar-me d'aquesta gent.
Clar, invertint, jo sempre ho dic, un de les derivades més interessants d'invertir, perquè de moment retorns econòmics no m'està donant gaires, és, primer, l'accés a contactes, sí. I segon, l'aprenentatge sectorial que
correcte,
estic fent,
sí.
De poder tenir converses informades sobre PropTech, FinTech, verticals de SaaS, món d'inversió, M&A, etcètera, etcètera. Jo fa 10 anys no sabia absolutament res d'això, saps? I també és una de les coses que dic, hòstia, també em flipa molt quan quedo amb aquest senyor i i em fa com aquest resum de, no, lo de quàntica que has de saber és això, saps? I, però al mateix moment passava a parlar de IA generativa i tens tot aquest coneixement al cap, no? O sigui,
perquè sí.
Doncs és com perquè treus el moment d'estar al dia de tu.
És que jo crec que no està valorat que et paguin amb coneixement. I que et paguin amb coneixement és que no et paguen amb diners, sinó que t'estan donant un coneixement gent molt més preparada i superior amb lo seu que tu. I llavors, el fet que tu prenguis d'aquestes persones t'està enriquint molt i t'està obrint moltes portes que tu no tenies en aquell moment plantejades obrir-les, no? I llavors tens que pensar sempre, jo penso sempre a lo gran. I llavors, a lo gran vull dir amb ment molt oberta amb tot. Després, sempre tenir molta curiositat. O sigui, a la gent, jo li dic, a tu no et preocupa això, no? A mi això, jo què sé, hasta temes filosòfics.
Sí.
A la gent se li fot, jo què sé, a l'univers, tot això. Sí, bueno, està molt bé i dius, bueno, no tens curiositat per saber què passa? I com pot ser que et diguin que a nivell de partícules la física no té res a veure amb a nivell gran?
Mm-hmm.
O sigui, que pugui haver teletransportat un foton a tu, això, t'és igual?
Igual.
Sí, a mi de què em serveix això? Bueno, de res, de coneixement, saps? Perquè tot això, o sigui, quan a tu et fan una ressonància magnètica, tu dius, hòstia, que bé, m'han fet una ressonància. El que la gent no sap és per què ha funcionat allò, saps? La ressonància magnètica és uns instruments, diguéssim, de precisió, que el que t'estan dient és que amb un 90 i pico % de probabilitats el que hi ha allà dintre és el que surt a la imatge.
Mm.
Però no t'estan dient que és el que hi ha, en veritat.
Mm-hmm.
És una probabilitat. El que passa és que quan una probabilitat és tan alta, és que és això. I la quàntica, per exemple, no et diu el perquè de les coses, sinó que les descriu. I et diu, si una cosa és un 90 i pico % 99% de que el més probable és que passi això, és el que passa en veritat.
Mm-hmm.
Bueno, tot això, quan tu dius, bueno, i això quina utilitat té a la vida real? Hòstia, moltíssima. Perquè quan hagin aquests ordinadors quàntics, doncs es podran resoldre moltes malalties que ara són incurables, es podran fer molts medicaments que ara són impossibles, perquè potser el que tardaries 20 anys en investigació fer-ho ho podràs fer en 3 setmanes.
Quan estaves explicant el tema aquest de les... És que no vull fer servir la paraula sinergies perquè és una paraula que està molt,
ja,
molt prostituïda, no?
Sí,
està
sí.
Molt... És com associat dolent, algú que et ve amb sinergies, vol dir algú que no et vol donar ni un puto euro, no? Però sí. Em sorgeixen dos dubtes. Una és, tu com resols els conflictes d'interès? Tu estàs treballant per les dues empreses, estàs col·laborant amb les dues, clar, una ha de fer alguna concessió a l'altra quan
una,
hem de negociar, no?
Hi ha una paraula que també està molt, molt subada, que és la de win-win, no?
Sí, exacte. Sí, pues, quin és el teu framework? Sí,
aquesta pregunta me la vas fer una vegada a mi i jo no vaig saber respondre.
Va,
no,
es va fer un episodi d'això.
Recordo perfectament la pregunta.
Si tu aconsegueixes connectar dues empreses
sí.
En les quals les dues puguin sortir guanyant de lo que tu pots aportar a cada una d'elles, llavors és una cosa beneficiosa per les dues empreses.
Ja, però tu no t'involucres en la negociació, tu deixes que ho faci, no? És un dels frameworks que hi ha, és el de negocieu vosaltres, jo només us he connectat, jo no vull saber res perquè si no influeixes, no?
No, sí, però no es tracta d'influir o no influir, es tracta, per exemple, de connectar-les,
clar.
No? I de que els CEOs de les companyies tinguin la suficient visió com sí. Per pensar de que aquesta connexió els aportarà coses positives a les dues bandes.
Clar.
I aquestes coses positives, quines són? És que ells en el seu dia a dia estan centrats en el que tenen que estar centrats.
Mm-hmm.
No tenen temps... Bueno, crec que l'Steve Jobs parlava de la connexió, unir los puntos i tot això, no? Ho havia dit moltes vegades, però és una cosa molt obvia. Ja que intentes amb el network connectar persones, el que tu deies abans, que també t'agrada, no? Pues les empreses és exactament igual. I en un món globalitzat, a l'accés que tu tinguis a cada una d'elles, treballar, per exemple, amb una que es dedica a una cosa concreta, però que sàpigues que allò enriquirà també en l'altra que estàs treballant, perquè no són treballs, diguéssim, d'oficina, d'estar 8 hores allà, sinó que tens que ficar-li també molta creativitat a cada una d'aquestes coses, no?
Mm-hmm.
I llavors, al final, moltes vegades, bueno, quasi sempre funciona per confiança de la gent. O sigui, per exemple, Rental, que és tocanització d'immobles, la gent sap que estic implicat, genero curiositat dels meus entorns diferents, de tots els mons on em moc, que volen saber què és això de Rental, no?
Ja.
Jo els explico el que és Rental i faig clients. No, no és que jo els digui t'has de fer client. Mm. No, és al revés. Venen ells.
Generes perquè, interès.
Sí, vas generant interès i sobretot vas obrint molt tots els contactes que vas tenint a nivell internacional. Mm. Jo tinc claríssim. Quan un vol arribar a algun determinat lloc, arriba, si vol. Ara, tens que saber per què vols arribar allà i què pretens amb allò, no?
De fet, l'altra pregunta que tenia, i és un meló que sempre costa obrir amb algú que tens confiança en tot això, però la gent, pel simple fet de ser famós, clar, tu tens les barreres aixecades, entenc. Se t'acosta a tu perquè ets famós, perquè estàs esportista, perquè ets inversor, etc etc. També, quina és la teva guia d'estil per dir quan deixes entrar gent, quan no... Com detectes la gent que se t'acosta per interès?
Uf, això es detecta ja per experiència.
Sí, fa pudoretes.
I tot i això encara se't cola algun, avui en dia.
Sí, com jo, però no, però jo penso, a mi em sorprenia que quedés amb mi, però dic, què collons li puc aportar, no? Però dic, potser... Hòstia, jo no tenia res a oferir-te, no, potser per això m'ho exata.
Però si aquí és on t'equivoques. Tu sí que tens molt a oferir. Perquè jo, quan ens vam conèixer, em vas començar a explicar el que feies, i per exemple vas parlar de Startup Grind, i a mi em va semblar superinteressant que hagués una comunitat...
Vas gustar tu a mi, aleshores, eh? O sigui, vas venir per interès.
Vaig aprofitar jo.
Clar, exacte, veus?
És que tu sí que no els veus venir, eh?
Clar, jo no els veig venir, no tinc les barreres.
Vaig dir, ostres, que interessant.
Digues.
I vaig dir, hòstia, es munta un esdeveniment mundial a San Francisco, hòstia, això mola molt, no? Va sorgir de que tu tens que veure, o sigui, tu no ets el centre del món. I és una, no és una qüestió ni d'egos ni res, és a dir, hosti, quan hi ha gent interessant al teu voltant i consideres que són interessants, tu no fiques barreres, perquè això és una tonteria. I això ho parlàvem alguna vegada, quan tu veus la mentalitat més anglosaxona o més americana, que arribes, com vam arribar a les barbacoes aquestes, no? Per exemple,
la gent t'oferia...
Què necessites? Vull això, et presento aquest, et presento... I aquí, els llatins, és al revés. Jo tinc aquest coneixement, no el comparteixo amb ningú perquè me'l robaran, jo no li presento aquesta persona en aquest, perquè igual fan negocis ells i a mi em deixen fora. És absolutament el contrari, no? I llavors, doncs jo sóc dels altres, no? No és per treure res en concret, sinó és anar connectant gent i sempre surt algú positiu. I si surt algú negatiu... Pues tens que aprendre d'això negatiu perquè no torni a passar.
Això de les barbacoes, com em vam anar el 2018? 2019?
2018.
18 va ser, sí, 2018. Que vam anar a la conferència global de Startup Brain, perquè clar, aquest senyor i jo vam obrir el chapter de Startup Brain a Andorra.
Sí, sí.
I a tot això vam dir, bueno, anem a la conferència global, anem cap allà, i a la conferència primer vam conèixer una persona, la Cristina, que ens va dir, veniu a un sopar que hi ha a casa d'uns directius de Google, sí. Us convido jo.
Sí.
Fantàstic. Bueno, pues, escolta, aquestes coses que passen a Silicon Valley,
sí, sí,
no?
Coneix algú? Ets el seu més un, no?
Ets el seu més un.
Vale.
Sí, total, sí. Que anem a comprar uns vinatxos, perquè no podem presentar-nos aquí, no sabem quin és el protocol, arribem, i aquella persona no havia vingut. Som els amics de la Cristina.
I no els havia dit res, tampoc.
No els havia dit res. I diu, bueno, és igual, passeu, saps?
O sigui, vam trucar a la porta, s'obre la porta i diuen, sí? I diu, venim aquí a la barbacoa. I diu, ai, qui sou vosaltres? No, ens ha dit la Cristina, bueno, doncs passeu.
Passeu.
Ens diuen, traieu-se les sabates. No sé si ens les vam treure al final, no sé.
No ho sé, bueno, no me'n recordo. No els hi va importar gaire.
La Cristina no va venir.
No va aparèixer.
I entrem allà, no coneixem a ningú. Hola. Que queréis tomar? Ens sentem allà, comencem a xerrar amb tothom. I eren uns cracs, aquesta gent, eh?
Eren Venture Capitals indis.
Indis.
Eren indis, estan fotent allà el seu menjar indi, no sé què, privant vi, com si s'acabés el món demà. Sí. I aleshores, per això no ens va importar que estessin allà. És una part molt bona.
Sí, sí, sí.
Explica-lo del Alexa. Crec que aquí no havia arribat Alexa.
No, aquí no sabia la gent el que era l'Alexa. Jo, òbviament, no. Els assistents de veu.
Mm-hm.
I diu, ostres, tu podies haver jugat a bàsquet i tal. I sí. No, sí, jo vaig jugar al Barça.
I van dir, ja, seguro, saps? I van dir alguna cosa així, seguro.
I s'ho creien de conya, no s'ho creien.
No, perquè vas dir que havia jugat al Dream Team. Vas jugar contra el Dream
contra
Team.
Contra el Dream Team, clar, vaig jugar contra el Dream Team. I diuen, sí, home, sí.
Sí.
I llavors li pregunten a l'Alexa, bueno, era Google, no?
Era Google Home, és veritat,
era
no era
Google Alexa. Home, era Google Home, li pregunta a Google Home, quin és Ferran Martínez? I va començar a dir-los-hi tot.
Clar, la seva vida.
Tota la meva vida, i es van flipar els tios.
Sí, sí.
I ha participat en els Juegos Olímpicos? Sí. I ha jugat contra el Dream Team 2? Sí, sí. Pam, pam. I llavors, de cop i volta, hòstia, van començar a preguntar mil coses. Havia un que li molava molt la NBA.
Sí.
Es va sentar al costat allà a parlar de tots els equips.
Bueno, no sé fins a quina hora vam estar allà, però sí, vam fer amics per tota la vida.
I després va aparèixer aquesta Cristina, va aparèixer a les tantes.
Jo no recordo, però igual bueno, és el vi, eh? Però...
Sí, em sembla que
jo no recordo que aparegués.
Hores, i va estar molt poc temps. No pot li vam fer ni cas, tampoc, perquè va venir... Hola. Però ja ens havíem fet amics d'aquests. Inclús un d'ells, anàvem descalços i se li va trencar una ampolla, se li va caure l'ampolla i el veus trepitjant...
Trepitjant? Sí, clar, devia ser Fakir.
Descalç,
perdó,
no
s'ha de fer aquestes bromes.
Per aquí
sí, xafant el vidre, allò, crec, amb els preus, i dic, hòstia...
I després em va fer molta gràcia que jugaven a golf
sí.
I van i diuen van dir, bueno, mañana jugamos a golf y tal, y le van dir a l'assistent de Google, li van dir, resérvame mañana a les 8, campo en no sé què, no sé quantos, te'n recordes?
Sí, sí, sí.
I vaig dir, pues, estàs reservant? I diu, sí, clar, reserven l'hora i tot, em venen a buscar i jugo a golf. I dic, sí. Això ho fas per la veu?
Això no funciona ni a les demos, eh?
Bueno, aquí, home... Aquí,
bueno, funcionar. Però aquells, clar, és que em sabe, un era, no sé, VIP de Google, de no sé què, que con lo qual devia sí, sí, tenir una versió avançada.
Tenia versió alfa de tot.
Jo crec que tenien versió avançada, perquè aquell catxarro no l'havíem vist mai nosaltres.
Aquell catxarro, bueno, segurament és el que va arribar després aquí, però...
Sí,
però
no tant, versió també, reduïda.
Però clar, això ja devia ser posia de l'època, no?
Sí,
però...
home, 2018.
Clar, és una de les diferències culturals que hi ha allà, que les coses passen molt més ràpid, i fent analogia amb el que deies abans, no? De dir, hòstia, potser un tema d'ego, que molta gent es pensa que aquí ja ho han fet tot, o en el seu sector ho han fet tot en els esports, però clar, vas a Silicon Valley, qui ets, no? O sigui, un any abans jo havia anat amb el Nacho González Barros, fundador d'Infoshops, sí. Mailtrack, Hireflix, etcètera, etcètera, i l'Edu Manchón, que va vendre Panoramio a Google. I clar, jo els hi deia, dic, segurament a Espanya jugueu a la Champions League de l'emprenedoria, però a Silicon Valley no jugueu ni a Intertoto,
sí,
saps?
Sí, sí, sí.
Saps? Clar, han de fer un upgrade a nivell mental Intertoto. De dir, t'has de presentar d'una manera diferent, has d'anar amb els teus èxits per davant... Has de tenir, perquè si vas amb el d'allò, amb la boina, de jo vinc sí. d'Espanya i, bueno, no, jo estic muntant aquesta empresa. No, no, tio, és a dir, els 5 èxits que has tingut abans, que has venut la primera empresa espanyola a Google, que la tecnologia de Panoramio, aleshores, 10 anys després, encara estava present a Google Earth i a Google Maps. Aquest canvi de mentalitat és com si passes segurament de jugar a la lliga de... jo què sé, de Grècia, per dir alguna cosa, de futbol... i et fixa al Barça, no?
Clar.
Hòstia, que volta vas a jugar a la Champions, no? Aquest canvi de mentalitat. A tu t'ha passat, venint dels esports cap als negocis, o ja tens com una certa autoritat que ja se t'obrien més portes?
No, és que ha sigut tot molt natural. Tampoc, vale. Però no pensis que se m'han obert... O sigui, no s'han obert soles les portes, eh? O sigui, has de posar tu molt de la teva part. Uh-huh. I després l'altra cosa important és que tu no vas a forçar que s'obri cap porta.
Val.
Tu et comportes de manera absolutament natural. El que passa que es detecta molt quan tu tens interès en una cosa i hi ha algú que sap més que tu i tu li preguntes i t'ho explica i mostres interès, aquella persona i a sobre els genera molta curiositat, no? Que un exjugador de bàsquet tingui aquestes inquietuds, no? Perquè tothom es munta una imatge dels esportistes que només saben tirar pilotes o saben xutar una pilota i ja està, no?
Uh-huh.
I llavors als Estats Units sí que hi ha un altre tipus de perfil, que és que els jugadors mateixos, les superestrelles de la NBA, no només volen ser els millors de la història de la NBA, volen ser els millors empresaris
sí,
quan es retiren.
Exacte.
I tens Stephen Curry, tens el Shaquille O'Neal mateix, LeBron James, sí. Hosti, el Magic Johnson, no? que també l'he conegut. Mm. O sigui, són tios que amb ells, la seva època d'esportistes, bo, collonots, han sigut els millors, però són igual o millors empresaris. Han guanyat molts més diners després. Ells utilitzen la popularitat i tot que la gent els coneix i també s'han format per tenir després tota la seva segona etapa de vida, que per ells també és una competició a voler ser els millors, no? I això aquí no ho tenim. No tenim aquesta mentalitat.
Bueno, i sobretot també que trasllades com aquesta obsessió o aquesta, no sé, aquestes ganes de perfecció en l'esport que molta gent no trasllada directament a la seva vida professional o no se la pensa d'aquesta manera. És a dir, igual sí que és una virtut que aplica molt d'un lloc a l'altre. Mm. És a dir, que si trobes un... No ho sé, o sigui, no voldries tenir l'empresa que competeix contra l'empresa de Shaquille O'Neal, saps? És a dir, és una persona que... ha pres uns valors de jove que possiblement tu no s'ha tan passat ni... Bueno, o sigui...
Clar, però pues sí, segurament, bueno, segur que aquests valors que s'ha pres són els que s'ha aplicat, perquè per poder arribar a l'èlit de tot, i a la selecció, a jugar a Jocs Olímpics i tot això, no pots deixar de millorar cada dia, perquè en el teu propi equip tens competència, sempre vindrà un que voldrà jugar més que tu i voldrà passar-te per sobre. I llavors tens que estar en positiu, no? Però tens que estar sempre, sempre, sempre al màxim nivell I tot i això alineat amb els objectius també del club i de l'equip, que és guanyar-ho tot, no? Per tant, és complicat. Quan tu passes a la segona vida, que és la vida més empresarial i tot això, també estàs intentant millorar sempre i aprendre més, perquè com més coneixement tinguis, més control de tu mateix podràs tenir i més podràs aportar. Jo crec que és molt semblant, o sigui, els valors de l'esport aplicats a l'empresa.
Molt bé. Escolta, tenim una sèrie de preguntes que ens ha enviat el públic. Primera, sempre tenim la tradició del convidat anterior ens envia una pregunta cap al futur. Vale? Aleix, si podem posar la pregunta del Francesc.
Hola, Ferran, bona tarda. Doncs et volia preguntar quins hàbits o costums vas aprendre competint a l'esport al màxim nivell, que creus que són importants transportar una mica cap al món de l'emprenedoria i tecnologia i que sols veure amb equips que tenen èxit dins de l'emprenedoria.
Molt bé, hosti, està molt bé la pregunta. Mira, et diré quatre valors i et diré un que per mi és molt important. O sigui, el primer que és la consciència de les teves punts forts i febles, no? Que quan ets un jugador també ho tens i quan tu passes al món de l'emprenedoria tampoc et pots pensar que la teva idea és la millor del món i que arrasaràs, no? Sinó tens que dir, hòstia, en què puc ser bo, en què puc ser determinant, fer fort això i els punts febles minimitzar-los. Llavors l'optimisme és clau també. El compromís també. Després la capacitat d'adaptar-te també. Quan estàs a un club professional t'has d'adaptar a entrenadors nous, t'has d'adaptar als objectius del club. Potser jugues molt una temporada, ve un altre entrenador que pensa diferent, no? Hosti, com pots adaptar-te per tu convèncer aquell entrenador de que tu tens que ser titular i tot això? El que parlem a vegades de tenir capacitat de pivotar, no? I d'obrir la ment també a la teva pròpia startup i dir, hosti, com a emprenedor, és veritat, et vas donant cops contra la paret i veus que per allà, no? Tens que tenir la ment oberta en veure que amb algú estàs fallant, no? Però per mi hi ha un que és molt important, que jo li dic els hàbits, que jo li dic com a entrenament invisible, no? Que són petites coses fetes cada dia de manera repetitiva que produeixen grans canvis. En el meu cas, quan jugava a bàsquet, cada dia feia exercicis de fer forts els dits, doncs feia flexions amb la pilota, tot això a casa meva o abans dels entrenos. O potser arribava sempre una hora abans de l'entrenament i estava mitja hora o tot el que aguantés agafant la pilota amb una mà i després l'altra fins que se'm queia. Això provocava que tingués molta més sensibilitat als dits i més força i també ajudava a ficar més bàsquets, no? Pues adaptat a l'empresa és el mateix. O sigui, tens que formar-te independentment de lo que sigui el teu dia a dia, perquè aquests petits canvis que tu vagis fent cada dia produirà grans canvis després, no? I és el que dic entrenament invisible, que això és molt zen. Per això sí. Vaig escriure una vegada un llibre que es deia Zen 305, sí. Que jo parlava d'això, que al final la vida és com el fent, igual que l'esport, igual que les empreses. Que és pràctica, o sigui, entrenament, formació, no deixar mai, no parar mai, i després sorgeix tot de manera automàtica, no? Que és pràctica i després ve tot la intuïció. Quan tu ets un jugador ja d'un cert nivell, ja no penses, vaig a tirar, no vaig a tirar, no, et surt sol. Et surt sol. I tu ja estàs veient el que passarà a la propera jugada perquè ja ho visualitzes.
Mira, com que queden menys de 10 minuts, ui, les preguntes més ràpides,
vale, i
les respostes
més ràpides. Vale,
vinga, vale. Quin és el pivot més dur al que t'has enfrontat?
A Estats Units, el Shaquille O'Neal i el David Robinson. I a Europa, el Sabonis.
Jugador més intel·ligent espanyol que t'has trobat a la pista?
Uf, ostres, intel·ligents m'hi he trobat molt. Però bueno, per dir-te un amic meu, més a més, el Solozabal, com a base.
Tothom té, bueno, tothom, jo no sabia això, hi ha una, com es diu això, un trend, una tendència de tenir un àlbum de fotos al mòbil que és fotos amb famosos, val? Jo si l'hagués de fer, t'hi diria dos persones, el Ferran i Sandro Rey, val? Són les fotos de famosos que he fet jo. Quina és la persona més famosa amb la que t'has fet una foto?
Ostres,
Tu no tens sé. Aquest àlbum, jo l'he vist.
Sí, però no sé definir famós, que dintre del món de l'esport, no sé, és que no sé... Va, tinc fotos pues, amb estrelles de l'esport... Tinc moltes, pues, perquè juguem a golf a vegades amb el Rafa Nadal o fotos d'esports amb el Shaquille O'Neal, amb el Pep Guardiola, tinc moltes fotos de quan teníem 18 anys, les tinc d'ara, les tinc de plenes d'època.
Clar.
Clar, per la gent això és ser famós.
Clar.
Tots ells, ser famós vol dir que ser reconegut, però tinc una pila. Una altra cosa és que diguis, bueno, són superimportants, bueno, tot això és relatiu, però bueno, que són reconeguts tinc...
Amb quin t'has posat més nerviós? A l'hora de demanar una foto.
No, és que aquestes fotos no les he demanat.
Val.
Han sorgit.
Ah, val.
No, mai he dit, puc fer-me una foto amb tu? A mi em fa vergonya fer això. Val. Igual que...
Val.
I la gent ve i em diu, puc fer-me una foto? I jo dic, pues clar que sí, pots fer una foto. Però jo demanar-la no em surt. Ara, totes aquestes fotos són pues, de situacions.
Una pregunta que m'he trobat molt interessant... Que hi ha el Carlos que ens ha preguntat si tornessis a néixer, quina professió agafaries, sabent tot el que saps ara?
Ah, el que sé ara?
Sí.
Hosti.
Tornaries a passar per tot? O ja diries, mira, em salto aquesta etapa.
Clar, jo em faria criptobro directe.
Em salto la banca sí. Privada, que igual va ser el més... No? O...
És que... Oh. Bueno, el que sí és veritat és que molts dels errors que he fet durant la meva carrera esportiva, a l'hora de Pues, per exemple, no anar a la NBA, tot això, pues, pues, amb l'experiència ves canviat algunes coses, tot i que no em queixo de la carrera esportiva. I a la carrera empresarial no ho sé, perquè la gent em pregunta com, i tu com és que no estàs en el món de l'esport, no? Gestionant... I jo dic, la vida m'ha portat per aquí, però és que mai m'han volgut tampoc dintre del món de l'esport, al món de la gestió. I m'han arribat a dir absolutes tonteries, com que estava super sobrequalificat i xorrades així, no? I ara ens dius, bueno, la vida m'ha portat per aquí, què faria jo de diferent? Jo crec que faria el que he fet ara, però amb més experiència doncs serien les coses diferents, segurament.
Què opines de la NBA europea? Es realitzarà o fallarà com la Super League de Florentino?
Ah, bueno, la NBA té claríssim que vol...
No sé què he llegit, vull dir, jo no tinc ni idea, però...
Sí, han pactat ells, o sigui... Van negociar amb l'Eurolliga per fer una divisió europea. L'Eurolliga va dir que no, hem tancat amb la FIBA. La FIBA ha dit que sí. Sembla ser que la NBA vol aterrar aquí a Europa i ja veurem de quina manera es planteja. Aquí a Europa hi ha un problema molt greu, que és que la mentalitat no és l'americana. I a tot diuen aquí, bueno, volem camps de 20.000 persones a tope. I és impossible a tots els camps omplir-se amb 20 o 30.000 persones. Volem que els camps tinguin hotels, restaurants a dintre, tot això. Volem que es venguin... una facturació de tant merchandising. Volem que els drets de televisió paguin tant, no es paga aquí. I llavors, el que sí que està clar és que els consumidors de la NBA són globals. Llavors, ells volen crear una espècie de competició europea en el qual els primers puguin competir amb una divisió, doncs, igual que hi ha les divisions americanes, hi hagi una asiàtica i una europea. Ja veurem com sortirà això. Fa molts anys que es parla.
He vist que l'Aleix deia que sí, per tant, crec que deus haver dit la resposta correcta. Aquí, aquest senyor d'aquí, el Pau, pregunta fins a quin punt la innovació tecnològica aplica al món de l'esport actualment. Queda molt per innovar i aplicar la pràctica. Estigues atent, tio, no miris el mòbil.
Ostres, sí.
Se pregunta totxa, com per...
No, i tant que aplica. Aplica moltíssim. De fet, si et fixes, tots els jugadors de futbol porten acceleròmetres i de tot, mentre fan els entrenos i els partits, els hi medeixen els quilòmetres que fan, l'acceleració que porten, el consum de saturació d'oxigen, o sigui, porten mil instruments. En el món de... inclús els entrenaments. Conec una empresa israelita que utilitza un casco amb uns sensors al cap, que quan t'han operat d'una lesió i quan tu comences a competir, si t'han operat del genoll, tens por a apujar més fort aquell genoll. Doncs això et fa un entrenament cognitiu perquè abans de saltar al camp el teu cervell s'acostumi a apujar bé el genoll. I com ho fan? Pues et fiquen davant com una pantalla, com si fos un videojoc, i tu jugues amb el teu avatar. I et dones compte que el teu avatar també no apoya bé el genoll. I dic, però si és un nino, no, tu estàs sentat, per què no l'apoyes bé? Comences a entrenar amb el teu cap que aquell corri igual que un joc de PlayStation i quan ja veus que no tens problema i quan saltes al camp ja no tens problema amb apoyar el genoll fort, no? O sigui, tecnologia, aquesta és una, bueno, amb els fans, bueno, amb fans tokens, les produccions també audiovisuals, tot això està super tecnològic, hi ha molta tecnologia amb tot això, però veurem molta més.
No obstant, mires el puto bar, saps? I diuen, bueno, ui, clarament és penal, i ve l'àrbitre i diu, no és penal, saps? Jo no vaig a mirar-ho, saps? Per què deixar de decidir una puta màquina, una puteria, pot venir un senyor que té uns interessos i dir, bueno, això no.
Bueno, a la NBA, pensa que el que és el bar de la NBA és com la NASA.
Val.
És
és incorruptible, eh?
Bueno, és tu imagina't, és una habitació en ple d'àrbits asseguts amb una cadira i amb un ordinador davant, una passarel·la que dona la volta a tot el camp, o sigui, a tota la sala, una persona amb un pinganillo caminant, i quan l'àrbit té un dubte, avisa a la sala aquesta i diu, ha sigut falta o no ha sigut falta? I cada un té un punt de vista diferent, i jo dic, aixeca la mà, sí. Si hi ha un 80% o el que sigui de que han vist que és falta, li diuen al jefe, falta, i el tio avisa l'àrbit, ha sido falta. Tot això amb una velocitat grandiosa. O sigui, és com si estiguéssim monitoritzant absolutament tot el que passa a la pista. Això aquí no ha arribat. El bar d'aquí és super rudimentari encara.
Molt ràpida. Què va primer, innovació o regulació?
Oh!
Regulació.
Hòstia,
no et donen 30 segons per respondre?
Super primer va la innovació. La regulació és super lenta.
Vale.
Tu has dit, o sigui, innovació o regulació?
Sí. La pregunta no és meva, no me la faig.
No, el regulador, quan ha regulat alguna cosa, ja ha canviat. La innovació ja és una altra. Van molt lents. Són dinosaurios.
I l'última, aquesta és meva. Per què segueixes creant empreses? No et vols retirar perquè no et penjaran la samarreta?
Ah, no, bueno, creant. O sigui, jo el que faig és... en qualsevol empresa que m'interessi, m'implico. Si no, no, o sigui, o inverteixi, m'implico a dintre. Si no, no m'interessa, ja. Llavors, bueno, crear empreses és com fer llibres, també, que m'agrada molt. La gent em diu, per què escrius tants llibres? Dic, pues, perquè em relaxa, és un hobby, no? Llavors, bueno, espero aviat... Jo crec que mai et jubiles del tot. Tot i que m'agrada jugar a golf i tal, sempre treu temps per fer moltes més coses.
Estarem atents al teu sisè llibre. Sí, sí. Quan surt i...
Ja, l'any que ve. Encara no sé la data, però ja t'avisaré i, òbviament, ja us invitaré que vingueu, clar.
Ja vindràs a presentar-lo aquí. Moltes gràcies, Ferran.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Molt bé.